Doncs a les 9 i 22 minuts del matí, moment d'enceta la nostra tertúlia del dimecres, tertúlia avui amb membres de diferents sindicats. Avui vull saludar d'entrada al Rafael Baig, que el tinc aquí a la meva esquerra. Què tal, Rafael? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Tot bé?
Sí, bueno.
Més o menys, no?
Dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe, que es diu en castellà, eh? Sí. Avui també saludo la Rosa Montaner, que és responsable d'educació de comissions. Què tal, Rosa?
Hola, bon dia.
Tot bé? Ara, espera, que et sentim.
Hola, bon dia.
Ara sí.
Tot bé, doncs...
És que lo de preguntar tot bé, normalment tothom em respon sí, però ja portem uns quants dies que la gent s'ho pensa molt a l'hora de respondre tot bé, eh?
Després del que ha passat aquesta nit, gairebé no dona esperances de res.
Ara una mica perplexos, eh? Una mica perplexos. Saludo a la Rosa Aguilar. Què tal, Rosa? Molt bon dia. D'usted, com estàs?
Personalment
estàs bé?
Anímicament, doncs, molt tocada per tot el que ha passat al País Valencià. Em sento realment m'afecta com a persona i, bueno, tot el suport a totes aquestes famílies i tota aquesta mainada que s'han quedat sense res. I després, aquest dematí he tingut la notícia de que ha guanyat en Trump les eleccions i
encara...
em sembla una molt mala notícia, sincerament.
Sí, sí. Encara falta, doncs, això, eh? Saber ben bé tot el recompte, que el recompte als Estats Units és llarguíssim, no és com aquí, que de seguida tenim, no? Els resultats, en certa manera, allà és llarguíssim, però en qualsevol cas les pistes dels estats claus és que Trump pràcticament ha arrasat o, d'alguna manera, ha atropellat a Kamala Harris. I jo aquest matí, quan m'he llevat, pensava, doncs a veure ara, no? Doncs a veure què, no? Perquè, clar, menys esperança aquest senyor genera absolutament tots els sentiments. Més enllà dels seus votants, que ara ho parlàvem fora de micròfons, no, Rosa? Dels arguments que donen els seus votants d'amor i de fervor al líder, no?, d'alguna manera.
Bé, és que des d'aquí ens sorprèn que tota la població americana pugui recolzar els arguments del Trump, no? Més aviat... busquem tota la població i totes les societats que hi hagi nuclis que siguin democràtics i, clar, ens sorprèn molt que avui en dia, tal com estan les coses i amb tot el que s'està generant dolent a la nostra societat, que encara hi hagi aquestes polítiques que no siguin gens democràtiques.
És que estic veient el mapa i, clar, el mapa és pràcticament vermell, per tant republicà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si no m'equivoco, i 12 estats blaus, tota la resta són vermells.
Però encara no han acabat.
Encara no han acabat, sí, i sí. Hi ha empat en 3 i 2, 5, en 5 estats.
Déu-n'hi-do. A veure, nosaltres que treballem en el món de l'educació, i jo, clar, me poso les ulleres d'educació perquè és el que més... del que més puc opinar, i jo crec que als Estats Units el sistema educatiu està tocat de mort de fa molt de temps, i per mi és un factor clau perquè la població en general, i sobretot la gent jove, perquè hi ha molta gent jove que ha votat en Trump, doncs estigui més o menys informada o desinformada i tingui més o menys criteri. És cert, perquè està estudiat, que el sistema educatiu americà ha fet fallida fa temps. De fet, això que s'ha anomenat la gran renúncia del professorat, o en anglès la gran dimissió, no? The Big Resign, que diuen els americans, doncs va començar allí. Aquest moviment va començar justament allí, s'ha extès per tota Europa i ha arribat fins a Catalunya, no, com no pot ser d'altra manera. I el que ens ve a dir és que després de la Covid, a partir del 2021, doncs hi ha tot un gran nombre de professors que abandonen el sistema perquè és insostenible. És a dir, i crec que aquí hi ha una clau del per què succeeixen aquestes coses, de per què els populismes quallen. L'altra clau seria, doncs, la desinformació, no? Uh-huh. Que, com deien ahir en un reportatge, doncs la desinformació mate directament. La desinformació i la intoxicació o la infodèmia doncs és també una de les claus de, crec, de la victòria d'aquest senyor.
És que l'última imatge que teníem de Trump, a banda de l'intent d'assassinat que ell ha, doncs això, ha preferit que gràcies a Déu i que Déu li ha salvat la vida i que Déu li ha dit que ell s'havia de salvar i que ell és el salvador, que això només ens recorda als absolutistes que venien de Déu, no? Del poder de Déu, venim de la imatge de aquella cara, no? d'entrar a la presó pràcticament, no? I de d'aquella foto típica de perfil i de frente, no?, de Donald Trump amb tot el seguit de samarretes i tot el material que es va vendre i llaveros de la seva cara, però és que aquest senyor està jutjat, aquest senyor ha dit mentides reals, ha promulgat la desinformació, té al seu costat a Elon Musk, que fa més por que ell, ja pràcticament. Ahir hi havia una polèmica que si... Bueno, una polèmica no, és que Elon Musk... té el poder de Twitter i per tant ahir va canviar el botó de me gusta i les funcions del botó de me gusta i el botó de retweet. Llavors, si tu li donaves a me gusta, tu et situaves al costat de Trump i si li donaves al botó de retweet, situaves al costat de Kamala Harris. Llavors, tot això està segurament molt estudiat, jo desconec ben bé tot això, però vaja, que en qualsevol cas, tu el primer que fas és donar un like, perquè no? El retweet ja suposa que tu... d'alguna manera comulgues molt més amb allò, no? I tu li dones un like a qualsevol cosa, no?
Aquí el gran poder que té la informació i la intoxicació absoluta que s'ha escampat.
La utilització de la desinformació.
Sí, exactament.
O de la intoxicació.
Sí. Que I la intoxicació permanent.
S'utilitza conscientment,
Sí,
és dir,
sí,
no,
sí.
No és allò de dir... No, no. Aquesta mena de caos d'informació està buscat.
Sí.
I tenen els seus objectius. I sí. Malauradament ens aconsegueixen moltes vegades.
Sí, 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 totalment.
De tota manera, a Estats Units, el que parlàvem abans aquí fora, és molt difícil valorar Estats Units des d'Europa,
amb els nostres criteris,
amb
les ulleres d'Europa.
Molt difícil, perquè és una gent sociològicament molt diferent.
Sí.
I si voleu també toquem el tema dels sindicats, per exemple, als Estats Units, etcètera, sí. etcètera. Sí. És tan sumament diferent d'aquí. Jo he conegut, bueno, no moltes, però bastantes persones estatunidenses i són molt, molt diferents, sociològicament. Tenen construït el cervell, la manera de pensar, molt diferent de l'europea. No vull dir que sigui millor ni pitjor, però és com a mínim molt diferent.
Però és així, absolutament. Tenen dos trets molt marcats. Venen d'un històric relativament curt. És un país molt gran, però amb un històric curt. Que va començar a l'oeste, allò que i per això tenen tan arrelada la cultura de les armes, perquè tot es resolia a base de trets en aquella època, i això ho tenen com a molt recent i molt arrelat. I la segona cosa important a tenir en compte és que no han patit una guerra en el seu territori, com a Europa s'han patit dos guerres que han deixat una petjada molt profunda. Hi ha molts supervivents i aquests supervivents ens han anat explicant a la gent més jove doncs, les conseqüències de les guerres, i això ha anat quallant en nosaltres, és un tret que tenim, no? Pràcticament ho portem a l'ADN, no? Tots plegats, les conseqüències de la guerra, i ells això no ho han patit. I penso que això els ha marcat molt com a societat, aquestes dues coses els ha marcat, i per això aquestes diferències tan abismal entre nosaltres i ells, no? Jo recordo un analista d'aquests polítics que deia que els americans són una societat una mica infantil, una mica, bueno, tot els hi fa molta gràcia, tot ho troben molt divertit, tot, bueno, viuen una mica en un món una mica paral·lel amb les ulleres d'Europa, com deia.
Un parc d'atraccions, no? Com quan nosaltres visitem els Estats Units, no? Que tot ens sembla com, no? Molt de pel·lícula, no?
Exacte.
Volia trobar les declaracions de Trump perquè, clar, us ho podeu imaginar que ha fet el seu superdiscurs, no? I ha dit que dona per feta la victòria, això per començar, i promet una edat d'or als Estats Units per reconciliar el país. El republicà diu que tancarà les fronteres amb un mandat poderós i sense precedents. Okay. Clar, la figura de Trump, no? Clar, necessitaríem un psicòleg ara aquí, un psicoanalista.
És que fa molta por, que fa molta por.
Molta.
I ell ja va expressar el seu programa, ja sabem tots què és el que volia fer, i amb aquests resultats tan bèsties, doncs farà això i més, farà això i més. Per tant, les conseqüències que pot tenir a Europa i a la resta del món són que a veure què passarà a partir de demà, perquè no es podrà suportar tot això, o sigui, tot el que vol fer, el que porta el seu programa, més tot l'orgull que tindrà d'haver arrasat d'aquesta manera, és que implantarà el que vulgui i que farà el que vulgui.
De fet, si pronostica un rècord mai vist de deportacions. I amb el tema, que no és només allí, que n'hi ha molta d'immigració, moltíssima, eh? Però a Europa és un tema candent ara.
Sí, sí.
S'està discutint les històries que està muntant Itàlia, etc. Pues ell ho arreglarà ràpid, això segons diu.
Sí, sí, segons diu. Perquè una cosa tenen, que és la solució directa als problemes, les persones que són de la corrent populista. Tenen com la solució directa a les coses, no? Sí, sí. O sembla que tenen aquesta solució directa, que és complicadíssima i que és molt difícil, a no ser que tu siguis un líder,
mesiànic. Com és aquest, no? És aquest el cas,
sí,
no?
Sí, sí.
Tenen
que pot arrasar
solucions ràpides, perquè a més estan il·luminats per Nostre Senyor, no?
Sí.
Que Dios nos libre, que dirien,
sí,
no? molt preocupant tot plegat i, com deia la Rosa, doncs això tindrà unes conseqüències que notarem a mig termini a la vella Europa i veurem com els dos blocs, com s'entenen els dos blocs, perquè recordem que Putin està fent també tota una sèrie de maniobres per a crear tota una aliança amb països importants, importants des del punt de vista que tenen doncs armes nuclears, com la Índia, i per tant veurem a veure com acaba tot plegat, no? Les relacions amb la Xina, que també poden complicar molt les coses, bueno, tot el tema dels arancels, com ens afectarà tot el tema dels arancels. Per tant, bueno, a partir d'ara s'obre un escenari molt, des del meu punt de vista, molt preocupant, molt complex i bé, i que ens afectarà segurament, i haurem d'estar molt amatents i buscar eines per contrarrestar-ho, no? des de l'educació, a la informació veraç,
És que lo principal és que no podrem gestionar res si hi ha les conseqüències econòmiques o conseqüències que s'alteri qualsevol país i que això esclati encara en més, amb més escenaris de guerra, que el que farà és tirar enrere, i tot allò que hem pogut créixer o que hem pogut paralitzar o que es podia paralitzar si no guanyava Trump, ara s'esdevé tot un endarreriment, i aleshores no podrem parlar de gestionar ni de millorar cap espai de la nostra societat, perquè tot estarà aturat per a veure què és el que passa, no? Està clar que les repercussions seran molt negatives i que no podrem tirar endavant en qualsevol cosa que vulguem gestionar a nivell social, no només a Europa, sinó en el món en general, no?
Sí, sí.
Aleshores, això és el preocupant és què és el que pensa fer el Trump, què és el que, cap a on pensa anar, com se desencadenaran tots els lligams que hi hagi socials i econòmics arran d'altres dirigents d'altres països, perquè la tònica general que hi ha és d'anar enrere en lloc d'anar endavant, i aleshores doncs serà molt difícil créixer i millorar qualsevol de les coses que, per exemple, a la nostra Catalunya vulguem millorar, no? Mm-hmm. Perquè si està tot truncat per l'economia, serà molt difícil.
Sí, i és preocupant perquè tot allò que passa als Estats Units és un mirall per al món anglosaxó, per tant tot el que arriba a Europa des dels Estats Units arriba a través d'Anglaterra, de la Gran Bretanya, i ells ja han situat que tancaran fronteres, que hi hauran deportacions massives. Recordem que a la Gran Bretanya ja tenen un conveni que finalment han tirat enrere, però ara es veuran reforçats amb Ruanda per a deportar immigrants a Ruanda, i nosaltres hem començat a fer moviments. La ministra Meloni ja tenia preparats tots aquests camps de refugiats absolutament il·legals.
I s'està guanyant, la seva postura està calant a lo que és l'estructura de la Unió Europea.
Efectivament.
I això és lo que és molt, molt preocupant.
Per això el símil aquest del mirall, no? Perquè tot allò que passa als Estats Units acaba entrant a Europa a través de la Gran Bretanya. i les conseqüències doncs, poden ser devastadores, no solament en polítiques d'immigració, sinó també en polítiques socials, com deia la Rosa. El tema de l'avortament és un tema molt important i que deixaria a moltes dones absolutament desemparades en un país enormement gran. L'estat de Califòrnia té, només l'estat de Califòrnia, 39 milions d'habitants.
Penso que hi ha alguna cosa més, inclús. Bueno, és igual, sí.
Clar, imagineu-vos la quantitat de dones que es veuran afectades per les polítiques trumpistes, no? I mai millor dit, trumpistes.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí. Aquesta U és una mica...
Bueno, en anglès és A, no?
Trump. Exacte, Trump.
De tota manera, jo volia... perquè suposava que parlaríem d'això. A veure, Estats Units és un sistema complex. Jo vaig estudiar dret polític i tot això, i l'estructura de les seves maneres d'elecció, tot això. Aviam... La diferència entre els republicans i els demòcrates no és abismal, no ha estat mai. Allí el que són polítiques, o sigui, participació de l'esquerra, que tradicionalment mirem amb les ulleres europees, pràcticament és inexistent.
És que l'esquerra-dreta no es pot assimilar.
No,
no, exacte.
El que passa és que bueno, hi havia alguns aspectes que potser els demòcrates es portaven i donaven certa esperança, no? Per exemple, ara mateix no em vull ficar la pell dels palestins. Estan condemnats a desaparèixer, per exemple.
No sé si teniu... està sonant un telèfon, però no passa res, no, tranquils.
Jo l'he amortit.
No hi ha problema. No. Digues, Rafael, perdona.
No, això...
Els palestins.
Bueno, tal com va la cosa, si ja el govern fins ara demòcrata continuar recolzant a Israel, però de tant en qual li deia, va, vinga, no et passis massa, jo què sé, però li anava soltant diners, armes, etc etc. Ara aquest home practicarà la terra cremada.
Sí, sí, sí.
Ho farà.
Sí, reforçarà la política de terra cremada.
I a Ucraïna passarà el mateix.
Exactament, sí, sí.
I serà així. Aquest matí no sé quin era la ràdio que deia, bé, ara perquè això de la OTAN ja està bastant caducat, pel tema d'Ucraïna, Europa haurà de gestionar-se-ho ella, perquè l'amic trumpista no col·laborarà, vamos, ni un bric.
Sí, sí, efectivament.
Molt complicat veure què passarà, molt complicat saber cap a quina línia tirarà. El que està clar és que ja el comencen a felicitar, no? I el comencen...
Qui? Disqui.
Doncs mira, Orban ha fet una festa, no?
Ah, sí, home.
Víctor Orban ha fet una festa, pràcticament. En aquest cas he llegit també la felicitació del president francès, que li diu... felicita Trump i es mostra predisposat a treballar amb respecte. Tu amb les teves creences i jo amb les meves, li diu Macron. Starmer defensa la relació especial amb els Estats Units i promet treballar colze a colze en la defensa de valors compartits.
Què diuen els alemanys?
Ah, pues mira...
Molt important.
A veure, el secretari general de l'OTAN també ha felicitat Trump, Mark Rutte, per la seva elecció com a president dels Estats Units. Diu que el lideratge de Trump serà clau una altra vegada per mantenir l'aliança forta.
Els companys...
Ara que parlem de l'OTAN.
Sí, sí. Els companys d'educació tindran molt fàcil per explicar als nostres alumnes què és lo que és la realitat, el que és democràtic, el que no és, i per què aquestes felicitacions. O sigui, no ho tindran difícil, ho tindran molt fàcil. Ara, les preguntes dels nostres adolescents seran capdals. Jo que tinc fills a l'ESO, explicar-los el que deies tu, no? Partits demòcrates i republicans, que no té res que veure amb
el concepte republicanisme
que tenim aquí, no?
Exacte.
O de demòcrata.
Per una part més molt difícil, però per una altra part, tots aquests agraïments a Trump, totes aquestes victòries, és que...
Victòria necessària per al món, diu Meloni també.
Sí.
Zelensky confia en que Trump porti la pau a Ucraïna. I tot el reguitzell de felicitacions. Netanyahu felicita Trump per un retorn històric, confia que suposi un recompromís poderós de l'aliança amb Israel.
Sí. Sí, sí.
En fi, i Abascal per últim, és l'hora dels patriotes, és l'hora de la llibertat.
Ara, ara, ara. És que,
és l'hora de que el poble ajude al poble, no?
Sí, sí, sí.
En fi, anirem analitzant tots aquests dies, perquè tenim Estats Units i eleccions per dies, i per veure com es comença a desenvolupar i a qui dona poders Donald Trump. El que sí sabem és que Elon Musk entrarà al govern de Donald Trump, ja ho ha assegurat, i per tant veurem en qualitat de què i
personatge
què farà.
Personatge molt perillós. Aquest.
Personatge
molt perillós.
Del,
molt jo crec que del calibre, molt alhora.
Del calibre d'ell, no? Molt poderós. Sí, sí. Sí. De fet, a cop de tuit, sentia aquest matí que a cop de tuit feia canviar el preu dels bitcoins, per tant...
Sí, sí. Com una pujada espectacular, eh?
Clar, clar, clar. Després les borses i tota aquesta cosa de la macroeconomia, no? Que al final acaba doncs, sempre afectant-nos. No m'agradaria perdre el focus. I abans començava la Rosa dient, no? Tot el tema de la Comunitat Valenciana, el País Valencià, no? Una setmana després, com teniu el cos? Perquè estem tots i totes molt afectats i molt afectades, jo crec, per aquesta situació, pel que han viscut i pel que viuen, i el que crec que no s'ha de perdre el focus, i jo ahir, doncs, és veritat que teníem alcaldes a la tertúlia i parlàvem, no?, del punt de vista de l'alcalde, no?, una mica de si s'han pogut situar en el punt de vista d'aquells alcaldes, no?, que estan patint tant, i alcaldesses de les zones, no?, però és que la política ha tornat a decepcionar, sí, jo crec.
Ha tornat a fallar estrepitosament, i la política municipal realment és la que ha donat la cara, i per tant sí que és veritat que hem de posar en valor, independentment del color polític, la feina que han fet els alcaldes i les alcaldesses de totes aquestes poblacions, perquè crec que en general doncs han donat la cara i han fet el que tocava. Alguns alcaldes o alcaldesses fins i tot es van avançar i van tancar escoles i van recomanar doncs tancament d'instituts i d'universitats. Per tant, és bastant paradoxal que un alcalde decideixi tancar una escola perquè s'ho veu venir, i en canvi el president de la comunitat autònoma amb la màxima responsabilitat doncs es faci l'orni i no s'enteri del que està passant fins que la gent ja té l'aigua literalment al coll.
Doncs, literalment.
Literalment. Uh-huh. I jo el que sento és molta, molta impotència, perquè veus que realment tenim una classe política molt mediocre, amb un nivell molt baix, amb un nivell de responsabilitat i d'autocrítica irrisori, i amb això és el que els ciutadans ens hem d'enfrontar. I espero que els valencians i les valencianes tinguin la sabidoria i l'esperit crític per sortir al carrer, per exemple, aquest proper dissabte, que hi haurà una gran manifestació a València en contra del govern de la comunitat, i portin aquestes persones al banc dels acusats, no?, i els assentin amb un judici sumari, perquè jo vull recordar que aquí a Catalunya hem tingut polítics tancats a la presó 3 anys per les seves idees única i exclusivament, i no havien matat ningú, i aquests senyors que des del meu punt de vista tenen responsabilitats criminals, doncs no sé si ens en sortirem de que s'assentin amb un judici i se'ls condemni. Per tant, el que sento és moltíssima impotència, molta ràbia de veure quins polítics ens estan dirigint i estan gestionant les nostres vides.
Estic convençuda que, Rosa, si fins ara no han sentat a ningú al banc dels acusats per d'altres qüestions, no els sentaran aquests, val? I és impotència, ho comparteixo totalment, però el que està clar és que ja fa molts anys que això havia passat. Ens pensàvem que estàvem en una època on la tecnologia no ens podia acompanyar per aturar aquestes coses, i la mà humana no l'està aturant, o sigui, el responsable que sigui no ho ha aturat. És cert que tota la política municipal és la que ha tingut que mobilitzar a la societat per a que això s'aturi, i ells reclamaran, i em penso que amb totes les bases tecnològiques que tenim ara, ha d'haver d'altres mecanismes que no passin per la mà dels humans perquè s'aturi una desgràcia com aquesta. I tots hem sentit, i sobretot aquí, no?, des de TV3, com va expressar els nostres meteoròlegs, que no entenien per què, si en 10 minuts, bueno, tota aquella sí, argumentació que van donar, no?
El Francesc Mauri ho ha expressat,
Mauri,
clarament.
No? Molt clarament, sí, sí. Ell s'ha expressat molt clarament. Doncs com pot ser que tenim totes aquestes dades, que es vagin tirant la pilota els uns als altres, doncs que hi hagi un mecanisme un mecanisme que activi a tota la societat. I no podem pecar de que si cau poca aigua no aviso la societat. No, 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 no. Després del que ha passat, si s'ha d'aturar, tal com ha dit, si s'ha d'aturar les classes, si s'ha d'aturar el treball durant 3 dies, doncs s'atura, però que no pot ser que hi hagi aquestes desgràcies, no? És impotència total. I el que no pot ser és que, tenint a la nostra abast tants mecanismes perquè no passi per les mans d'unes persones que veiem que a nivell polític no resolen aquestes coses tan cabdals, hem de ficar d'altres mitjans. Hem de ficar d'altres mitjans perquè està clar, tu creus que sentaran algú al banc dels acusats?
Jo espero,
no els sentaran.
Jo espero que sí. I una
no
altra vegada,
jo no soc gens optimista.
Tornaria al terreny de l'educació en el sentit de que en aquest país ens falta molta cultura de la emergència.
També s'ha debatut
jo,
molt.
Jo vaig viure un temps a la Gran Bretanya i a mi, i era molt jove, i me sobtava molt perquè cada 20 minuts hi havia un parte meteorològic a totes les cadenes. Era molt recurrent la informació meteorològica i me cridava molt l'atenció, pensava, bueno, i per què tantes vegades, no? Per què tenen tant interès amb la meteorologia aquesta gent? Sí que és veritat que és un país que plou molt i no sé què, però sempre hi havia molta informació a l'abast de la ciutadania sobre la situació meteorològica. I per descomptat, els sistemes de protecció civil i d'emergències doncs estan com molt, molt ben gestionats i molt organitzats. I en aquest país ens falta cultura de la emergència, cultura meteorològica, en el sentit de d'estar al cas de que les coses poden anar mal dades, i més ara que tenim el canvi climàtic a damunt de la taula.
Tot i que tothom tenim el Rain Alarm, que és una aplicació que t'avisa i que te diu, eh?
Sí, aviam, crec que hi ha dos aspectes aquí. Un aspecte d'infraestructures, que seria molt llarg plaç, durant molt temps, pues, s'ha construït on s'ha construït, s'han fet ponts on s'han fet ponts sense mirar aquella situació geogràfica i aquest és un aspecte important a llarg plaç. I un altre aspecte, la natura és impossible d'aturar. El que és possible de fer és minimitzar les conseqüències.
Correcte.
De quan marxi. Si de sobte en una hora, no sé en quin poble, li van caure 600 litres o en 3
ja
hores,
pots preveure que
allò,
els torrents
allò
se desbordaran.
Allò no pots ficar un plàstic per veure que no baixi. Però pots avisar, com se va avisar, mecanismes. En meteorologia s'ha avançat molt, eh?
Sí, moltíssim.
Moltíssim, eh?
Clar.
Jo vull recordar, aquí mos toca de a prop, les riuades del 82.
Sí,
a partir d'allí se van estructurar tota una sèrie de plans d'emergència.
Les riuades a Rubí van ser a la zona de... Perquè n'hi va haver una...
Bueno,
a
les 82 aquí a Lleida.
A 62.
No, aquí a Lleida, però n'hi va haver unes anteriors a Rubí, sí, que va arrasar a
tots. 62.
A 62.
Imagina't.
L'any 62. Sí, sí. Que l'altre dia a mi un senyor em deia que en aquell moment...
Hi va haver molts morts allà.
Que aquell senyor devia tenir rondava els 70 llargs i em deia que ell estava en aquell moment en una escola privada de Llinars del Vallès. Sí. I que es parlava, diu, van dir 2.000 o 3.000 morts, però no ho sap ningú, la gent que va morir allà,
a
l'any 62.
Sí.
Perdona, Rafael, que t'he tallat.
Arrel dels anys 80, se va, ja us ho sé perquè hi vaig treballar, bueno, quan vaig estar a la subdelegació del govern, estava en aquest sector una mica de comunicacions. Se va, diguéssim, establir uns plans d'emergència que havien de ser, en principi, municipals, després comarcals, etcètera. Això ho sé de bona tinta. Però tots els protocols, tots els plans d'emergències per qüestions climàtiques o d'una altra cosa. A la pandèmia també vam tindre un exemple. Era una altra història, però ojo, hi ha un abans i un després.
Sí.
Doncs això s'ha de revisar permanentment. No es pot, mira, ja està fet, tenim un pla d'emergències. Jo conec municipis, i tu tens un fill a la Vall d'Aran, doncs a la Vall d'Aran, no fa gaire van tindre el Garona i el Nere, se van sortir de mare i déu-n'hi-do.
I a l'altre costat, i al costat francès també.
Tenien uns plans d'emergències allí ficats en un calaix. Venia algú i deia, escolta, que teniu pla d'emergències?
Sí, miri, aquí el
però,
dic, no?
Ni revisions. Això que deies tu que passa a la Gran Bretanya, aquí no es feia mai.
Mai.
Ni processos de, per exemple, això que, com se diu ara, no surt la paraula, de simulacres.
Correcte.
Ara t'ho anava a dir, això.
I ficar, engraçar a la gent perquè estigui pendent que qualsevol moment pot passar això.
A la zona de Tarragona n'hi ha pel tema de la petroquímica, no?
Sí,
per exemple.
Però també s'han hagut de revisar,
que
també perquè també fallaven. Que,
també hi ha hagut desastre.
Exactament.
Clar, també fallaven.
Exactament.
Vull perquè deia el Rafel, perquè no se revisaven adequadament.
Claro, claro. Està permanentment revisable. Ara, bueno, ara, de fet, la Generalitat s'ha ficat, bueno, s'ha ficat les piles. Han fixat un pla pel qual tothom, començant pels ajuntaments, ha d'actualitzar els seus plans.
Correcte.
De les rieres. Ara s'obre un debat de si les rieres han d'estar tapiades, o sigui, canalitzades,
que...
o no, etcètera, etcètera.
És que quan penses en municipis com, per exemple, Arenys de Mar, no? Claro. Que tenen, no? Sí, tota aquella zona de la zona del Maresme...
Sí, però
hi ha moltíssimes rieres.
No cal anar al Maresme, aquí a Torredembarra,
també
Altafulla...
Altafulla, totes aquestes zones...
Arenys de Mar que ha passat aquí. Que ha passat al Garraf.
Sí.
Castelldefels, aquella serra,
sí.
Quan jo l'he vist ploure i allí baixa l'aigua, escolta'm, i no té aturador.
No té aturador, no té... va suelta, diguéssim.
Sí, per tant, hem de revisar la cultura des del punt de vista de la ciutadania, hem de tenir aquesta cultura de l'emergència, hem de fer simulacres, la gent s'ha d'acostumar a rebre missatges d'emergència al seu terminal, la gent s'ha d'acostumar a, sobretot a fer cas dels avisos i a tenir aquesta sensibilitat que tenen en altres països, que, bueno, pues que culturalment potser també són una mica diferents, perquè aquí som una mica més, diguem-ne, més anàrquics, no? en molts aspectes.
Sí, però penseu que també tenim una història, diguéssim, d'events d'enquestos, les arribades de 1917, diverses, lo del volcà de la Palma. Bueno, hi ha molts events d'enquestos. Vull dir que no és allò, que no, és que és un país allí, hawaià, que no hi passa mai res.
No, en absolut. I justament el País Valencià és una zona... I a més està estudiat, els geògrafs ho han dit repetides vegades, és una zona inundable, és una zona on ara mateix amb el canvi climàtic és una zona que pot estar molt castigada. De fet, ha tingut gotes fredes, ha tingut pantanars...
La presa de Tous, clar, el 82.
La pantanà de la presa de Tous, per exemple. No? O sigui, aquesta zona de l'Horta Sud del País Valencià és una zona inundable i, per tant... Sí que és cert que...
Quan va ser que van canviar el d'això del Túria?
Aquesta,
al 60 i pico, també.
Aquesta també, cuidado. Aquest és un argument que ha sortit, clar. Va. Es desvia el riu, no? Sí, perquè no passi pel centre de la ciutat, no? Clar. Ja l'enviem cap allà i ja les conseqüències, pues, oye, no?
Clar.
Bé, sí. I a més, no només hauríem de millorar la cultura de l'emergència, perquè sembla que si tinguéssim els mecanismes o tot això funcionés, doncs s'hauria de protegir a tota la població, des dels petits fins als grans, perquè de totes les imatges que he vist, una de les coses que més m'ha impressionat, o la que més m'ha impressionat, és tota la gent gran.
Sí.
És la gent gran, és el que més m'ha impressionat. M'he ficat jo la pell d'ells com si tingués 80 anys, o per exemple la pell de la meva mare, que la meva mare té 80 anys, i pensar què és el que passaria si estigués impedida i es trobés amb aquesta situació, clar, perquè no hi hauria pla d'emergència que funcionés.
No.
Per tant, ja no ve només per un pla d'emergència, sinó ve perquè aquestes zones que són inundables no poden ser habitables més.
No,
per tant, s'ha de fer un replantejament social important.
Un altre exemple també proper va ser Agramunt. El CIO va marxar de mare
i una de les residències, que a més a més no estava mal planificada l'organització dels residents,
correcte,
perquè clar, l'aigua va anar al soterrani i és on hi havia la gent més dependent, amb menys mobilitat.
Però és que directament ja no hi havia d'estar allí. Que hi ha,
correcte, sí. Però és que a més tenien els més dependents, amb més dependència i menys mobilitat en el soterrani de la residència. És a dir, que allò va ser un desastre. No? És cert que els més afectats, pues, bueno, pues, la gent gran, els infants,
petits,
que també per a ells té un impacte molt gran.
Molt.
No? Veure que... Jo l'altre dia que vaig anar a comprar... una cosa quotidiana que fas, no? I mentre pagava pensava, ostres, mira, he anat a la feina, he parlat amb el meu fill, he vingut ara a comprar quatre coses, no me puc imaginar què podria significar sortir amb la meva bossa del súper i arribar a casa i trobar que no tinc res, que m'he quedat sense res, que no tinc vivenda, que no tinc records,
jo també
que s'ha esborrat el meu passat. És que no m'ho puc imaginar. És terrible, és una situació absolutament terrible, perquè tu t'aixeques al matí i tens una vida...
I a la tarda ja,
a la tarda ja ha desaparegut tot.
És molt
riu avall.
És molt difícil imaginar-se-ho, això.
Molt difícil posar-se en la pell d'aquestes persones, de la gent gran, dels infants, de les famílies, de la gent que té un negoci, una botigueta, una pastisseria. És que és terrible. És una situació terrible. I per això torno a dir, jo crec que hi ha d'haver conseqüències polítiques i que amb aquestes persones, amb aquests dirigents amb responsabilitat política, se'ls ha de jutjar.
Jo és que ara, amb el pas de la setmana, no? Ahir feia una setmana, no? Tota l'estona em pregunto per què no s'ha anat més ràpid. Per què no han tingut més celeritat. És a dir, en el moment en què pare de ploure, en el moment en què pare de ploure ja tot el desastre està fet, malauradament, no? Mm-hmm. Per què allà ja no hi ha, per què no hi ha gent allà que ha d'haver-hi
gent?
En
algunes poblacions no va ploure ni una gota.
Ni una gota.
El que va passar és que en altres llocs van ploure de l'ordre de 200 litres per metre quadrat
i
totes les rieres i el riu, que a més es diu Magre, aquest riu, que sí. Dius, ja té rissa, no? Ja té gràcia el tema. Doncs va anar baixant sense control i va inundar llocs en què no havia caigut ni una gota.
I per què els serveis d'emergència,
per què no es va actuar amb més celeritat? Doncs perquè en el moment en què s'havien de prendre decisions no es van prendre, es va fer deixadesa.
Però responent a una cosa burocràtica, que
però
és...
Però hi havia l'avís, eh?
Que l'avís hi és...
A dos quarts de vuit del matí, l'AEMET, que és una institució, jo crec, bastant...
Hem sentit Amazon...
Solvent.
Hem sentit Amazon dir que a les 6 de la tarda la tormenta se hi va a Cuenca.
Sí, exacte.
Però... I en aquell moment, que qui té la responsabilitat és el president de la Comunitat Valenciana, no? I no pot passar per davant d'ell ningú, no? Perquè burocràticament no es pot passar per davant d'ell. Vist el drama, realment ningú pot passar per davant del president de la comunitat i dir-li, miri, vostè ja ha fet prou.
Aquests són els temes de política. És dir, no? El govern central el que fa, entenc jo, és dir, escolta'm, aquest senyor és president d'una comunitat, tenen unes competències transferides... Des de l'Estat, AEMET és una entitat estatal, ja ha fet els avisos corresponents i demés, deixem que gestionin, però clar, se'ns invade les mans. És dir, no vols interferir en una comunitat que té uns mecanismes en primera instància per resoldre la situació i se'n va de mare, perquè aquells mecanismes que té la comunitat i que depenen absolutament de la comunitat autònoma no es fan anar, no s'activen. I el que ha fet aquest senyor és anar esbandint. AEMET no m'ha avisat o no me n'he enterat, i la Confederació del Xúcar també diu que, que la informació està penjada, actualitzada.
Fa molts anys, des que hi ha l'estructura aquesta, que ara se'ls ha acudit dir que és una mica federal de l'Estat, que no ho és, però bueno, s'han anat reivindicant que les comunitats autònomes cada vegada tinguin més competències.
Correcte.
Això ha estat una reivindicació de totes les comunitats autònomes, però... les històriques i les no històriques.
Clar, això no
i ara el que no val, perdona, ja acabo, és dir, bueno, jo tinc la competència i faig el que vull, ho faig malament, perquè està clar que ho faig malament, i després dic, és que tu havies d'haver passat pel davant.
Correcte.
Jo no ho trobo bé, això.
No, jo
és que Rosa. Una cosa és tenir competència sobre la gestió de la teva comunitat en alguns aspectes, i l'altra cosa és una catàstrofe al que pot arribar. Per tant, aquí té que haver els professionals, com són els d'AEMET, que són els que han de clicar el botó. Jo sí que té la culpa... I la culpa està a la Comunitat Valenciana, segurament, val? Perquè l'estem buscant, la culpa. Estem buscant el culpable.
Sí, la culpa és negra, sí.
Però busquem solucions. No pot tornar a passar això, ni en aquesta emergència ni en qualsevol altra. Ha d'haver algun botó que emeti l'alarma social perquè tothom pugui estar protegit i que no passi per la decisió política d'una persona, sinó per un mecanisme tecnològic. No podem tornar a tenir aquestes dificultats, perquè al cap i a la fi què et diran en el fons? En el fons, encara que hagi una responsabilitat d'una persona, et diran que ets humà i que et pots equivocar, però és que aquesta resposta no te la poden donar. Per tant, hi ha d'haver un mecanisme tecnològic que realment no faci que no torni a passar això. No podem... tecnològic i que arribi a tota la població, val? Perquè sempre pensant
en tothom.
Per tant, que hi hagi competència a la Comunitat Valenciana per decidir quan emet aquesta alarma, jo no tornaria a passar per això. Clar. Si AEMET és una
agència
entitat estatal que controla, que és la que, el Francesc Mauri va dir molt clarament, no? Que és la que ha donat l'avís al matí, ja l'ha donat al matí, doncs al matí que emet faci saltar l'alarma a qualsevol comunitat. No només va passar a València. El meu fill que està a Huelva, a Huelva també els van alertar d'alerta roja. Mm. Amb d'altres poblacions també hi ha hagut.
Cádiz,
altres,
també,
a Cádiz, a Sevilla, en d'altres poblacions, en d'altres municipis també hi ha hagut alerta roja. L'endemà aquí a Barcelona, Garraf, què va passar? Podia ser, no podia ser, sí que estàvem ja, tota ja, la comunitat
a les Terres de l'Ebre.
I a Mallorca, què hagués pogut passar a Mallorca i a les Terres de l'Ebre? Doncs aleshores el mecanisme passa perquè així sigui un mecanisme estatal, val? No deixar de banda la competència que pugui tindre un o l'altre, o un mecanisme tecnològic que arribi a tothom.
És que aquí la disjuntiva és, em puc permetre fer el que vaig fer a Catalunya i aplicar un 155 a rebassar-te? No, és que clar,
és que cuidado,
cuidado. Perquè és que a nosaltres mos van aplicar un 155. Perquè vam voler anar a fer un, perquè vam voler votar, i volíem exercir democràticament el nostre sentir, i se mos va aplicar un 155. I en aquest cas, la disjuntiva era, no apliquem el 155, deixem que aquesta comunitat doncs gestioni l'emergència. Bueno, pues és aquesta la qüestió, no? De dir, hi ha d'haver un mecanisme legal, un decret llei, que digui que en una situació així el govern intervindrà la comunitat, si la comunitat...
No intervé.
Però ho ha de demanar la comunitat. Jo sí, el que diu la Rosa, no hi estic massa d'acord. Bueno, a veure, un mecanisme que funcioni amb un automatisme electrònic, per dir alguna cosa, no crec que... Jo penso que darrere d'aquestes qüestions sempre ha d'haver una persona. Els protocols, en general, no estan malament. Fiquem exemples. Catalunya. A Catalunya hi ha una EMET paral·lela, que és el
Servei Meteorològic de Meteorologia,
Meteorologia, que funciona molt bé, que emet alarmes que són seguides i que preveuen que allí passarà. Mm-hmm. Després, a lo millor, si diuen, no, poden caure 40 litres en mitja hora, però a lo millor després només en cauen 10. Però, com a mínim, avisen de que pot passar allò. Aquí, al 82, jo ho recordo, perquè ja estava treballant, i quan va començar a baixar el Segre molt, molt gros per allí, que va tombar el pont de l'As, abans d'això, ja van dir aquí baix, vigileu perquè aquí baixarà fort. Vam tancar, no, jo particularment estava a Correus, vam tancar Correus, els carters aquell dia no van sortir a repartir, les escoles no van funcionar.
I no hi havia EMET.
No hi havia tants mecanismes.
Clar, aviam, l'aigua no la va aturar ningú, i va saltar fins a la Rambla i tot el que... Però, bueno, i locals van quedar diguéssim, malmesos, però...
I va haver algunes víctimes mortals, també.
Aquí a Lleida, que jo recordo...
Crec que Balaguer,
bueno, Balaguer cap a la Seu, sí. Potser, no?
Cap allà amunt, sí. Bueno, però es va preveure. Si allò no hagués avisat algú, hagués enganxat a molta gent el que ha passat ara a València.
Fent vida normal.
A les empreses. Aquell, amb l'avís a les 7:30 del matí, la gent ja no havia d'anar a treballar. No. Ni havien d'obrir les escoles. Amb això ja elimines moltes, ni grans superfícies, etc. Tot tancat i barrat. I a veure quina aigua baixa.
Jo el que volia dir és que si no es pot preveure, o sigui, si el mecanisme humà com va ser en aquell moment el 82, que es va preveure, si bueno, no hi és, doncs que hi hagi el mecanisme tecnològic que pugui aturar tot això. Perquè en aquest impàs d'aquestes hores en què la competència és de la Comunitat Autonòmica de València per a que gestioni tot això no es fa, aleshores què hem de fer? Doncs que hi hagi algun recurs que faci, que pugui avisar la població, que no sigui simplement el recurs de que la competència la tingui la Comunitat Valenciana. Per què ho dic, això? Per evitar, no? Si tenim algun mecanisme, doncs evitem-ho, no?
Sí.
Està clar que estaria molt bé posar al banc dels acusats qui ha sigut.
Està claríssim.
I espero que els valencians, des de diferents organitzacions i des de diferents plataformes, agafin aquests personatges, perquè, i ho dic així, personatges, i els sentin al banc dels acusats, perquè s'ho mereixen.
Ets molt, molt magnànime. Nomenar els personatges, perquè vam...
No, però és que de veritat que sento tanta importància, tanta ràbia.
Penseu una altra cosa, i això s'ha dit, però no s'ha subratllat, però quan va entrar aquest nou govern a la Comunitat Valenciana, hi havia una estructura que havien creat sí. d'emergències,
sí.
com existeix a Catalunya, sí. que funciona força bé,
sí, sí.
i va dir això no cal.
No, el que passa és que estava en un moment una mica incipient. El govern d'en Ximo Puig ho havia començat a desplegar, però no estava del tot desplegat, però tenia recorregut i era un mecanisme molt interessant. I el que fan és carregar-se-ho i després destinar, no sé si són 12 milions d'euros, a la tauromàquia, que dius, a veure...
Això ja té més inri.
Siguem seriosos, Bueno, és que a més, jo no ho sabia, me'n vaig enterar l'altre dia que el president de la comunitat, el senyor Mazón, tenia un grup de musical
sí,
i se van presentar candidats a Eurovisión. Que això ja,
no ho sabia.
Ja me va donant, que vaig pensar, sí, sí.
Aquest vídeo ha rodat.
Molt curiós que vaig pensar, bueno, un senyor que, no, que bueno, es dedicava a la música.
Bueno, és que venim de, mira, Boris Johnson, no? L'actor que hacía de presidente i que va acabar sent primer ministre, no? Sí, sí. Vull dir que és que aquestes històries són una mica sí, també rocambolesques,
doncs,
no?
Doncs aquest bueno, senyor també.
El Ronald Reagan també.
També, també, correcte. És que realment, jo ahir insistia en no perdre el focus en l'ajuda, no? Perquè el que sí que és cert i qui no ha decepcionat de tot això és el poble.
Sí, efectivament.
El poble sí. no ha decepcionat. De sí, fet, sí. han arribat, s'han carregat, ahir em deia un dels alcaldes, diu, mira quina distància hi havia entre València, ciutat, i Xiva, per exemple, no? O Catarroja, o sí. aquests pobles que no teníem ni idea que com es deien i ja els tenim molt al dia, no? Pa i porta. 1:30, 1:45, 1:50. La gent va caminar 1:50 carregats de sí, pales i d'escombres.
Sí, a peu.
Va anar allà, va fer feina i se'n va tornar a casa seva sí, perquè afortunadament sí, ells sí que tenen
sí, sí,
doncs, un
la lloc solidaritat humana doncs te dona molta esperança, no? Quan veus
és
que la
únic,
gent es mobili...
no?
Et dona esperança perquè jo darrerament tinc aquesta sensació... i amb la notícia que ens hem aixecat aquest matí encara més, no? Doncs que estem en perill d'extinció absolutament
sí, sí, sí.
I tinc aquesta sensació i soc, me considero una persona superoptimista, però tinc aquesta sensació, no? De que realment anem enrere, no? Que anem fent regressió com a espècie i clar, quan veus aquesta onada de solidaritat dius, ah, calla, que encara hi ha rastres d'esperança i d'humanitat sí, sí. en tots nosaltres, no?
És emocionant veure tota sí, la gent, no? Que molt. Que va allà, tots els municipis, Rosselló ahir acabava la seva recollida de material,
bé,
el,
sí.
tota la resta de pobles, Lleida, la Diputació de Lleida doncs, ha habilitat aquest emmagatzem a la Cavarrella per poder volcar tot aquest material, no? Jo formo part d'un AFA i a l'AFA ja pensem a veure si quan es necessitin llibres, no? D'alguna manera poguéssim
sí,
col·laborar
sí.
amb el material escolar, amb reconstruir. És que ahir, per exemple, també escoltava un dels supervivents de les riades de Villa Escas, d'aquell maleït càmping, no? Que es va quedar sense pares i sense germans, no? Ell va ser l'únic supervivent de la família, no? I li preguntaven, no?, si havia pogut refer la seva vida, no? I diu, no, diu, jo no he podido rehacer mi vida, jo he tenido que construir mi vida de nuevo, perquè
sí.
refer-la no la pots refer,
clar,
perquè
és
no
deia,
és mai
no?
més com abans.
L'aigua
no?
esborra el teu tot. Passat, s'emporta tots tot. Els teus records... A part de totes les teues de totes les coses materials, s'emporta el teu passat, el teu recorregut vital, les fotografies, els records, tot allò, no, s'ho emporta l'aigua. Aleshores és això, és la construcció, no, de pràcticament d'una nova vida, no? Jo volia dir-vos, pels que ens escoltin, que la Federació d'Associacions Veïnals de València, a la seva pàgina web actualitza cada dia les necessitats. En aquests moments, ahir, 5 de novembre, la nota deia clarament que no es necessiten en aquests moments més aigua, ni més que viures, ni més mantes, ni més roba. El que es necessiten són botes, ulleres de protecció, mascaretes, rastrells, pales... i material d'higiene personal i de neteja. Val? En aquests moments les necessitats són aquestes i ho dic perquè si hi ha algun AFA, com deies tu, alguna associació de famílies que recullen material i després no saben com gestionar que aquest material arribi, doncs bueno, que contactin. En aquest cas doncs, nosaltres oferim el nostre, que ens contactin amb l'USTEC i nosaltres mirarem de fer arribar el material, si hi ha gent que no el pot gestionar-ho, però és interessant revisar cada dia el que diu l'associació de...
El que necessiten.
Sí, perquè, clar, ara...
Perquè els hem colgat, ara, exemple, els hem colgat d'aliments, no?
Sí, perquè, per exemple, em deien ahir una persona que a Lleida està gestionant tota la xarxa solidària, em deia, és que, per exemple, el pa de motllo es fa malbé.
Sí,
i tenim una quantitat ingent de pa de motllo que ja se mos ha fet malbé.
Se floreix de seguida.
Correcte. Llavors, doncs, revisar això i si algú té necessitats per gestionar la logística, que es posi en contacte i mirarem d'ajudar, no? Bueno. Però sobretot donar un cop d'ull a
les necessitats reals.
És veritat, Rosa,
que cada dia aniran canviant. La Federació d'Associacions de Veïns de València.
La Federació d'Associacions Veïnals de València, no. Es diu així. I pengen una nota actualitzada cada dia de les necessitats. Tenen 5 punts de recollida de material i des d'aquells 5 punts ells fan la distribució.
És interessant també això, perquè clar, volem volcar-nos en ajudar, però hem de ser conscients que l'ajuda ha de ser efectiva, sí. No? Sí. I per tant, doncs és interessant. Mira, he entrat a la pàgina web, que és faav.es, faav.es, y aquí a la actualitat veïnal, bueno, informació de la Dana, col·laboració amb el moviment.
Sí, la informació de Dana, si entreu, normalment hi ha una nota, veus la nota?
Els punts de recollida de materials.
I les necessitats.
Sí, botes, guantes de protecció mecànica, gafes de protecció, tal. Després hi ha tot el tema de els... ahir escoltava els diabètics i diabètiques,
sí,
també.
Sí.
I escoltava també les persones celíaques, perquè, sí, clar, també. Hem comprat llet, hem comprat arròs, hem comprat no sé què, sí, i per ajudar, però, clar, els productes sense gluten, doncs...
Hi ha tanta casuística.
Que també us dic que Mercadona sent on està i tenint una cadena, una part important del seu supermercat per als celíacs i celíaques, no estigui treballant en aquest sentit, també, sí, en fi, ahí lo dejo.
No sé segur si no ho està fent, però sí que és veritat que Mercadona no s'ha distingit en aquesta crisi
per
la seva solidaritat, i en canvi hi ha un episodi, em sembla que ha corregut per xarxes un vídeo, del senyor Roig,
bastant malcarat,
al qual va increpar un client de Mercadona, i aquest senyor s'hi va tornar a molt males maneres.
Sí, hem vist també aquest vídeo perquè realment la...
És que com que hi ha tanta informació,
però sí, aquest ha corregut
també.
Sí,
sembla que sí que és real.
Però una vegada més és el poble qui està organitzant quines són les necessitats, sí, que tenen en el dia a dia, no? A una setmana estem veient que canvien les necessitats i és el mateix poble, per la seva pàgina de Federació d'Associacions de Veïns, que està demanant aquest canvi de necessitats. Doncs aquest es suma a la mala gestió que té la mateixa Comunitat Valenciana i els seus mateixos dirigents polítics per no ajudar en coordinar tot això, no? Vam veure com joves coordinaven els autocars per arribar als diferents poblacions, no? Com fins i tot es quedaven sense mitjans de transport per poder arribar, i la crida va ser a través de xarxes i a través d'ells mateixos per poder coordinar l'ajuda en cada poble. I a mi també em consta, per coneguts que tinc, que tenen família allí, que hi ha pobles als quals en els seus racons o en els seus carrers no ha arribat ningú i possiblement pugui haver encara gent gran sense ser atesa, no?
Gravíssim, això.
I aleshores, què passa? És el mateix poble que està coordinant això, perquè entenc perfectament que estic segura que els alcaldes potser no arriben a tot arreu, no poden arribar a tot arreu, i que el seu cap en aquest moment té 1000 caixes per gestionar, no en té només 3 o 4, no? I que si des de dalt la coordinació no és efectiva, això no pot arribar. Per tant, el poble és el qui ha organitzat el mateix poble, i aquesta és un altre dels arguments als quals no podem fer que això continuï així. Els protocols han de ser d'una altra manera.
Estic totalment d'acord.
Qui ha d'organitzar l'Estat?
S'han tingut d'autogestionar l'organització, aquesta gent. Perquè
ja
quan passa això, normalment esperes amb algú que et digui ves aquí, ves allà, què he de fer? Això era una pregunta.
Sí.
No, allí arribava al meu un autocar, no podeu passar perquè les vies no sé què, pues bueno, la gent, i què fem ara? Pues baixar de l'autocar i anar a peu.
Clar,
I es distribuïen per grups, això jo perquè tinc algun conegut que hi ha anat.
Sí.
Però és veritat que s'han tingut d'organitzar ells, perquè no hi havia ningú que fiqués una mica d'ordre. Ja suposo que això no ha de ser fàcil, eh? També, sí. També s'ha de dir.
Però, sí, bueno. Jo volia també afegir que tenim molts mestres i professors del País Valencià treballant a Catalunya, moltíssims, especialment a la zona de Tarragonès i les Terres de l'Ebre, però a Lleida també n'hi ha molts. I ahir, per exemple, una companya delegada sindical me deia que a la Seu d'Urgell, a l'institut, hi ha profes valencians, profes valencians i valencianes que treballen allí i que volen tornar a casa seva per ajudar, perquè a més són damnificats o les seues famílies i de més.
Imagina't a distància.
Dir-los que això està previst legalment, que puguin agafar un permís i puguin desplaçar-se acreditant que ja estan empadronats o que ja han nascut, que agafin un permís de deures inexcusables per uns quants dies i ho vehiculin a través dels serveis territorials per poder anar a... Ho dic perquè ahir, justament, me van fer aquesta consulta.
A mi, a nosaltres també.
I aprofitant els micròfons, que sàpiguin el professorat que sí que legalment està això previst i que, per tant, el que han de fer és agafar aquest permís de deures inexcusables per no haver d'agafar un permís d'assumptes propis que costa diners i que poden utilitzar-lo per fer costat a les seves famílies i de més. No?
És ja... important.
La importància en aquest moment de tu trobar-te amb aquests companys, no?, que viuen a València i que treballen a la Seu d'Urgell o en d'altres municipis d'aquí i que ells no volen marxar d'allí perquè el que volen és ajudar allí. Clar. I que no sabien en aquest moment quin permís podien agafar o què és el que podien fer, no?
Sí.
Clar, el seu estat d'ànim tan baix i que no podien gestionar aquesta forma de fer, no? No, clar, volien tornar als seus llocs de treballs perquè el que volien fer és justament ajudar a les seves famílies. I realment, això els ha sigut encara... més preocupació, no? Perquè a part de lo que estan visquent, clar, el fet de no voler anar a treballar o de no anar al seu lloc de treball perquè en el seu municipi està passant això, ha sigut també un mal de cap per ells, no?
Viureu a distància alerta, cuidado, perquè realment que tu estiguis aquí, tinguis allà la gent.
Ha de ser molt agobiant
molt
i molt sí.
Molt dur. En qualsevol cas, gràcies per la informació, perquè si algú ens escolta, sí, que sàpiga que pot accedir a aquest permís, hi havia consultes tant a comissions com a USTEC, i per tant, que quedi clar, no?, que si aquestes persones...
Sí, perquè l'administració ha informat que en situacions d'emergència les situacions d'emergència estan contemplades per llei, per
sí,
tant...
Sí, bueno, sí. Inclús, a nivell personal, si algú se n'ha enterat, quan va passar això, algun treballador que estava treballant i diu, escolti'm, hi ha això pot anar malament, jo me'n vaig.
Sí.
Això està contemplat
sí,
a la llei.
Sí, i tant. Sí. Sí, a banda del que diu la llei de riscos.
No pots dir... Exacte.
A banda del que diu i que estableix clarament la llei de riscos, en tot cas el cap de personal o...
Però que això no pot suposar cap sanció ni cap repercussió.
Has de deixar que les persones puguin tornar a casa i no les has de posar en risc. I que això ho estableix clarament la llei de riscos.
Que lo correcte és que l'empresa digui no, tothom a casa.
Exacte.
Molts dies ens queden per endavant de conversa sobre aquesta qüestió, perquè la tragèdia tindrà conseqüències durant molt de temps. Lo important és que no perdem el focus, que és l'ajuda a aquestes persones, l'ajuda efectiva, no allò, venga, agafo el meu cotxe perquè jo sóc molt solidari, sí, d'acord, tots volem el millor, però ordenem-nos i sobretot consultem fonts fiables perquè no podem anar per lliure, diguéssim que és millor que ens organitzem i de fet ens han donat una lliçó d'autoorganització tots els pobles i comunitats, no?, i zones properes als pobles més afectats. En parlarem. Ja tornem un altre dia per parlar d'educació, perquè és que avui, entre el senyor Donald Trump i entre la tragèdia de Valenciana, escolteu, ens ha copat una mica tota la tertúlia. A veure quin món ens queda a partir d'ara, També podrem comentar-hi molt, a veure com apunten les polítiques, i sobretot si aquesta tragèdia valenciana té alguna conseqüència directa en la política espanyola. Perquè aquest és l'altre dubte, que quan passi tot, no? Una mica, el més gros,
Des del nostre àmbit el que voldrem també és veure com se reconstruiran aquests centres educatius a València.
De moment, estaran un munt de temps la canalla sense escola.
Sí. Exacte. Aquesta
I com
es
recuperaran també les empreses i el teixit empresarial en el sentit de recuperar els llocs de treball, molt important, perquè si no hi ha feina per la gent, doncs no hi ha consum, no s'avança, és difícil reconstruir si no hi ha llocs de treball i per tant, com a sindicats ens toca vetllar molt per aquesta qüestió i per la qüestió, com dèiem, de reconstruir escoles i d'ajudar en el que puguem als companys dels sindicats valencians d'educació, no? Que estan fent molta feina.
Estarem pendents.
També, in situ.
Estarem pendents de tota aquesta reconstrucció escolar que serà doncs, clau i molt important. Senyores i senyor, moltes gràcies per ser aquí un dimecres més. Que vagi molt bé.
Adéu-siau. Gràcies.